Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Les 12 i 20 minuts i obrim nou espai aquí a la ràdio, el temps d'infermeria. Us explico. El mes de maig, Barcelona es converteix enguany amb la seu del Congrés Internacional d'Infermeria, una cita a la qual aquest any, per la proximitat, a més hi podran assistir molts professionals de casa nostra, i aprofitant aquest esdeveniment hem decidit encetar aquesta nova col·laboració mensual amb els professionals de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre per apropar-nos, no?, en aquest sector, el de la infermeria, en aquest espai que hem batejat temps d'infermeria. I amb nosaltres la Pilar Bayano, infermera de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Benvinguda, Pilar.
Hola, bon dia, Adriana, i gràcies per l'oportunitat d'explicar-vos el que fem les infermeres cada dia.
La Pilar em va trucar i em va dir, fem alguna cosa? I vam dir, doncs sí, endavant, que aquest congrés, a més, ens va perfecte per donar visibilitat a diferents àrees on hi treballen els professionals de la infermeria. I avui començarem amb la Montse Alcoverro, que ella és la infermera de l'helicòpter medicalitzat de Móra d'Ebre i també del servei d'emergències mèdiques a l'Aldea i a Tortosa. Hola, Montse, què tal?
Hola, bon dia.
Benvingudes a les dues. Encetem aquest nou programa que a mi m'encanta, encetar nous programes amb nova gent a la ràdio. I anem a contextualitzar una mica, Pilar, si et sembla. Anem a conèixer una mica quina és la situació general d'aquest sector, de la infermeria, aquí a casa nostra.
Bueno, pues Adriana, jo la definiria, com a infermera que sóc, infermera de base, com una situació que és complexa i que a la vegada és preocupant en general. Perquè, per desgràcia, doncs encara estem a la cua d'Europa de ràtio d'infermera per 1.000 habitants. Concretament, crec que per sota nostre només queda Grècia, Xipre, països d'aquest tipus, i estem molt lluny dels països com Suècia i Noruega, que tenen ràtios doncs molt més avançats que els nostres, de 17,4 infermeres per 1.000 habitants. Nosaltres estem amb unes 8 infermeres per 1.000 habitants, o sigui que encara s'ha de treballar molt en aquest aspecte. Després també tenim un altre hàndicap, que és l'augment de l'esperança de vida dels nostres pacients. Pues cada vegada viurem més anys i això comporta més necessitats de cures d'infermeria. Per altre costat, pues, la crisi i la disminució de plantilles crec que s'ha cebat especialment amb el personal d'infermeria. S'ha vist molt més reduïda que uns altres companys de l'àmbit sanitari, com per exemple els metges, no? I després també te podria dir que els nostres professionals doncs cada vegada estan més formats, que s'aprecia molt la formació que tenen les facultats d'infermeria, però que una vegada acabada la carrera els professionals han d'emigrar a uns altres països, i que per exemple al Regne Unit pues hi ha un 6% de treballadors que són espanyols.
I estan molt ben valorats els infermers i les infermeres espanyoles a fora.
Sí, la formació és de qualitat, també se fan moltes pràctiques i això fa que els altres països pues estiguin a la guai, i és una pena perquè és un valor que perdem nosaltres aquí, dels nostres fills, dels nostres joves professionals. Després, per finalitzar, i també hem tingut un trasbals aquest any passat amb l'aprovació del Real Decret de Prescripció Infermera, que resulta que no s'ha tret l'ús de medicaments, l'ús quotidià que tenien les infermeres, i això ha sigut un inconvenient en la cura dels nostres pacients, com per exemple doncs les infermeres de primària, en tot el que seria material de cures, les matrones, en les medicacions que posen a les sales de part, i bueno, les vacunes també, per exemple. No? Hi ha diferents exemples, i això també és un problema que les organitzacions col·legiades estan intentant solucionar. I en quant a la part positiva...
No,
tot és negatiu, evidentment, no? Pues, bueno, les infermeres sempre treballem, crec que en general se treballa amb bastant il·lusió per la feina que fem. Són professionals molt vocacionals en general, I després també afegiria com a bo pues, les primeres promocions de doctores en infermeria. O sigui, ens estem apropant a la investigació. Des de que som una licenciatura o un grau, pues, ja comencen a sortir les primeres doctores en infermeria. I aquests treballs d'investigació pues, los veurem en aquest Congrés Internacional d'Infermeria que se celebrarà a Barcelona a finals de maig i començament de juny.
I aniràs, Pilar, tu?
Jo ja estic inscrita. Ja estic inscrita, me demanaré uns dies de vacances i bueno, la intenció és escoltar a les persones que, de tot el món que vindran a Barcelona a parlar d'infermeria en general.
Us hauríem de donar festa per anar a un congrés d'infermeria internacional.
Bueno, en realitat les infermeres jo crec que són de les professions que ens formem més. O sigui, sempre ens estem actualitzant, sí. Sempre ens estem formant en l'àmbit on desenvolupem la nostra feina. Jo crec que ja no només la formació de base és bona i les hores de pràctiques que es fan també són bones, sinó que després la gent té molt interès en fer postgraus i en fer màsters. Si tu fas una enquesta general al personal, tothom té una formació postgrau, tipus màster o postgrau, en l'àmbit en què treballa.
Montse, estàs d'acord tu també amb això?
Sí, totalment d'acord. Tenim una inquietud sempre d'actualitzar-nos, perquè l'infermeria és constant, una actualització de les tècniques, dels estudis, i en el tema de la rama d'investigació doncs ens han posat les piles i també estem traient cosetes molt, molt interessants.
Què espereu, no, d'aquest congrés? Una mica què es tractarà?
Bueno, lo primer de tot, jo personalment el que espero és que se doni una miqueteta de visibilitat al treball de la infermeria i que als mitjans se parli una mica més de lo que fem les infermeres. Després, a nivell de congrés, pues, escoltar la gent que se suposa que sap molt del tema. No? Els temes que han proposat són molt variats, amplis, o sigui que veurem a veure què ens expliquen, a nivell de tecnologia, de seguretat del pacient, de formació. Bueno, molts temes que de lideratge, també el tema dels drets humans i les migracions també estarà present al Congrés.
Això està molt a l'ordre del dia, també ho dèiem.
Pues sí, també per desgràcia hi ha un moviment de gent d'uns països a altres, són situacions molt dramàtiques i també estan treballant molt les infermeres en aquest tema.
I ja per anar tancant aquesta primera introducció, Pilar, que serà el que ens portarà als propers programes, les infermeres i els infermers, més infermeres, no?, que infermers.
Sí, tot i que cada vegada tenim més nois, companys, però són nois joves, que ara se comencen a matricular en aquestes carreres que tradicionalment han sigut carreres de dones, no? Perquè el tema del cuidar sempre ha anat molt relacionat amb la dona, a la història.
Bueno, poquet a poquet, no?
Sí, poquet a poquet. Igual que al revés, ara hi ha moltes carreres d'homes que cada vegada ja trobem més dones, per sort.
Pues el que t'anava a comentar, Pilar, que una mica hi ha àrees molt diferents on hi treballen professionals, no? d'infermeria, que és el que veurem en aquest programa.
Sí, perquè la gent té una visió, pues, conec a la seva infermera de primària, i això és molt bo, tenir-la com a referència quan tens un problema de salut, o la infermera hospitalària. Però dins d'un hospital hi ha molts serveis i potser alguns que no són tan coneguts, no? Per exemple, les infermeres de l'àrea quirúrgica, tota la importància que tenen a l'hora de la intervenció quirúrgica, però també a l'hora de l'esterilització de tot el material de l'hospital. Després, per exemple, hi ha perfils molt concrets, com per exemple la infermera de prevenció d'infeccions, que té un paper molt important dins d'un hospital, de cara a donar consells d'ús d'antisèptics, de desinfectants, de controlar les infeccions, i aquest és un paper molt desconegut. També tenim la infermera de formació, que s'encarrega una miqueteta de dinamitzar la formació del centre, i després les infermeres d'hospitalització, que cada una pues, té un àmbit, no? De traumatologia, tot el tema de les pròtesis, que està molt a l'ordre del dia, medicina interna, que treballa molt amb pacients pluripatològics actualment, geriatria, ja hem dit abans que la societat i l'augment de l'esperança de vida ens deriva cap aquí, no? I després pues, l'àmbit de les urgències i les emergències, que és el meu i el de la Montse Alcoverro, que també és molt important.
I és amb el que comencem, no? Comencem des de l'aire, avui podem dir, Comencem amb un tema que jo crec que és molt interessant, i la primera pregunta que em plantejo, Montse, és per què infermera d'un helicòpter medicalitzat?
Bueno, pues seria perquè a lo millor tinc una inquietud de no ser una infermera tranquil·la, ¿vale? Sempre he sigut una mica nerviosa, sempre m'ha agradat molt improvisar, no saber a lo que me vaig a trobar, i sempre m'ha agradat aquesta xispeta, no? Mm. Vaig fer un postgrau de malalt crític i de prehospitalari urgent, i al fer les pràctiques vaig veure que m'agradava aquest camp, ¿vale? Vaig tenir la gran sort de poder entrar al CEM de l'Aldea, fa 16 anys, demà farà 16 anys, i bueno, després a les urgències de l'Hospital Comarcal de Mora, i vaig tenir la gran sort també de poder entrar a treballar a l'helicòpter medicalitzat. I bueno, des de llavors sol te diré que porto 13 anys i que m'agrada molt.
Mm. I a més compartixes estones amb la Pilar també, que jo no ho sabia, Pilar, que també anaves a l'helicòpter.
Sí, sí, també sóc de les velles com la
sí.
Montse.
Sí, no, sí, sí.
Perquè has comentat això de màster, formació, s'ha de tindre una formació específica per anar dalt de l'helicòpter,
sí,
per treballar.
Sí, sí, sí. Comencem sempre amb un màster de prehospitalària urgent i després allà amb el postgrau i després fem un màster d'emergències i urgències. Mm-hmm. També tenim una formació que és quasi obligatòria, que és el curs de tripulant EMS, mm-hmm. que també està molt dirigit a la seguretat de l'helicòpter, variacions de tema d'aviació, i després també el tema específic de pacients i de coses que fas dalt de l'helicòpter, que tu a un mitjà que no és de l'helicòpter no faries. Mm-hmm. A més, cada any tenim una obligació obligatòria, una formació obligatòria, que ens formen a tots els tripulants.
Mm-hmm. Perquè des de quan hi ha l'helicòpter medicalitzat a Móra d'Ebre, que el veiem passar molts dies, l'escoltem sobretot passar molts dies.
Pues del 31 d'octubre del 2003, farà 13 anys, i que continuï força anys, mm-hmm. aquest helicòpter.
I m'ho ha explicat que només n'hi ha 4 a tot Catalunya, que a mi és una dada que jo pensava que n'hi havia més.
Sí, tenim 4 helicòpters a tot Catalunya, una a Sant Cugat, una a Girona, una a Tremp, i el de les Terres de l'Ebre, que és aquí a Móra, mm-hmm. que cobreix la zona del sud de Lleida, arribem fins al Canar i després fins a Barcelona. Mm-hmm. Però que la zona que cobreix és la zona de les Terres de l'Ebre, sud de Lleida i Tarragona.
I qui formeu part d'aquest equip que va dalt i suposo que també baix de l'helicòpter,
bueno,
no?
L'equip de l'helicòpter, som dalt de l'helicòpter 4 persones, 2 pilots, que és el pilot i el copilot, mm-hmm. el metge i la infermera, i una cinquena persona que és el mecànic de l'helicòpter. Mm-hmm. Tots som un equip, el 5.
I quin tipus de servei feu? Perquè, com estàvem parlant, urgències, imagino que no solen ser serveis massa agradables, tampoc.
Bueno, la desconeixença d'aquest àmbit, penses que tot és urgències i emergències, i les sèries de la tele hem fet una miqueta també que siguéssim sempre que anéssim a urgència i emergència. Fem urgències, però l'emergència en si n'hi fem poques, ¿vale? Mm. El que també s'hauria d'activar una miqueta més el sentit de fer més urgències, mm. que en altres és una ambulància però que anem per l'aire, ah. i que podem arribar a tot arreu.
Més ràpid, clar.
I més ràpid.
Molt més ràpid. I quantes infermeres esteu? A part de vosaltres dos, n'hi ha més?
Pues som sis companyes infermeres, i que justament també portem totes molts anys d'experiència amb aquest helicòpter.
Mm. Expliqueu-vos una mica les tasques que fa una infermera dalt d'un helicòpter, que recordem que és un espai molt petit, el d'un helicòpter, a més.
A part de les tasques que fem dalt de l'helicòpter, tenim unes tasques abans de pujar a l'helicòpter, mm-hmm. vale? També tenim que introduir el tema de seguretat en l'helicòpter. Mm. Vale? Tu treballaries a l'hospital i no està el tema de seguretat de l'helicòpter. Mm. I després dalt de l'helicòpter és un espai molt reduït i hem de ser molt previsores del que pugui passar dalt de l'helicòpter.
Mm, perquè clar, es podeu trobar per exemple amb una aturada cardíaca mateix, no?
Sí, ja ens hem trobat en una aturada sí. cardíaca. Hem trobat a un pacient que ha començat a vomitar, un pacient que s'ha posat molt nerviós. Sí, sí.
Això, els nervis, no? Deveu tindre que tranquil·litzar moltíssim, perquè hi ha gent que li fan por les altures, i a part la situació, no? És que et transporten amb un helicòpter és perquè t'està passant alguna cosa, no? És com un doble nervi.
Sí, el paper de l'infermeria a nivell d'urgències i emergències és de fer tècniques molt ràpides, però després nosaltres el que fem és informar molt al pacient i família del que anem a fer, d'on el portarem, si ha pujat mai amb l'helicòpter, i intentem tranquil·litzar en la mesura que podem. Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm.
I a part d'això, el que comentàvem abans també amb la Pilar i el que dèiem ara d'aquest espai tan reduït, les condicions de treball són molt diferents. Contra què heu de lluitar dalt d'un helicòpter?
Pues amb el que més tenim que lluitar, amb l'espai reduït que tenim. Anem com encaixats, no? Moviments molt curts, ràpids, a vegades fas moviments bruscos perquè tens que agafar un aparell o passar-li al metge alguna cosa, i a veure, és l'espai molt reduït, és com si estessis molt a prop del pacient, del metge, tot treball és molt, molt compactat.
I el soroll com el porteu, el tema del soroll?
Bueno, portem uns cascos que estan insonoritzats i en certa manera tenim una reducció del soroll, però bueno, i ens comuniquem a través d'uns auriculars per poder parlar amb els pilots i amb el metge.
I amb el pacient?
Amb el pacient porta uns auriculars que no es pot comunicar, però el que fem és donar-li molt contacte visual, molt agafar, tindre contacte amb ell, mirar-li les seues expressions, si fa falta t'apropes molt a ell, si està conscient, i després tenim una guia visual per anar-li explicant el que anem fent també, si ja estem arribant, si ens enlairem, si arribem a l'hospital.
Bueno, no sé si coincidiràs amb mi, Montse, que jo crec que el secret de la nostra feina també és fer una mica previsió abans de fer el servei, de tot el que necessitaràs, perquè si no accedir després en el moment que estàs volant és molt complicat. Llavors has de tenir tot molt a mà, has de ser molt estructurada, molt organitzada, tot dins del caos que és dins la cabina nostra.
Sí, sí, perquè, molt previsores.
Sí,
molt
perquè previsores. No deixa d'estar tot desendreçat, però ho has de tenir tot molt controlat.
Sí. És molt important això.
A part perquè tot el material el portem estivat, el portem assegurat, no podem deixar una maleta sense estar estivada.
Clar, clar.
Vale? Perquè a part de la seguretat del pacient és la seguretat de l'helicòpter.
I n'hi feu molts de serveis? Per fer-nos una mica la idea, quantes vegades podeu arribar a sortir?
Bueno, pues depèn del dia, depèn, que com que és un servei d'urgències i emergències no saps mai com passarà, però també depèn de l'època de l'any, si volem més hores pues tenim més possibilitats de sortir més vegades, perquè nosaltres el nostre horari és de les 9 del matí fins a l'ocaso, a l'hivern és fins a les 5 i mitja de la tarda, però després ja va ampliant-se i a l'estiu fem de 9 a 9 de la nit, pues aquells dies tenim molta més activitat. I jo crec que també l'activitat va una mica relacionada amb la informació que té el ciutadà de cara a dir activa l'helicòpter a través del 112, el centre de coordinació, pues, t'envia o no t'envia, va molt relacionat.
Qui activa un helicòpter medicalitzat? Qui és l'encarregat?
Bueno, tenim una taula que es diu UMA, de Unitat de Mitjans Aeris, que és l'encarregada de quan li han passat l'activació del servei, que t'activa l'helicòpter, si cal o no cal. I després també, a part de serveis d'urgència, fem serveis d'hospital a hospital, de l'Hospital Comarcal de Mora, per exemple, que té que anar a Vall d'Hebron o a Belvitge o a Tarragona.
Hem de pensar que l'helicòpter, a més de ser com un box d'urgències o una UCI mòbil, li hem d'afegir la rapidesa. O sigui, que tu pensa que nosaltres d'aquí, bueno, traient els minuts de posar en marxa la màquina, pues tenim uns 10 minuts de vol per anar a Tortosa.
Sí.
O sigui que és molt més ràpid que per carretera. Llavors, aquelles patologies que són temps dependent, pues se beneficien molt del trasllat en helicòpter.
Han parlat que farà 13 anys, no?, prontet d'aquesta posada en marxa de l'helicòpter medicalitzat. Vosaltres hi esteu des del principi i segur que treballar dalt d'un helicòpter, no?, implica també anècdotes, no?, alguna aventura, no?, perquè no aneu d'hospital a hospital, aneu a fer urgències, no? Podeu aterrar a qualsevol lloc.
Tenim anècdotes negatives, que aquestes ja les deixem.
Sí,
a part,
no,
tenim anècdotes positives i tenim anècdotes d'equip quan no estàs treballant, vale? Perquè crec que al final fas una petita família amb aquest equip.
Sí, això és
després
important,
de tants
també,
anys. I després
són
que
moltes hores.
Són moltes hores de vol i són moltes hores d'estar junts compartint guàrdies, vale? Bueno, pues anècdotes, pues al començament les desconeixences del centre de coordinació t'enviaven a un poble, vale? I ens van enviar a Falló. Falló, bueno, amb el pilot, el metge, no ens enviaven coordinades i el que van fer, com que no sabíem si era el poble, no van baixar una miqueta amb l'helicòpter, així és el cartel, m'entens? Pues bueno, per nosaltres va ser una anècdota divertida.
Al començament l'aprenentatge era per part de tots. Els centres coordinadors no estaven acostumats a activar helicòpters i te donaven domicilis com si fos una ambulància, no? I evidentment des de dalt tu no saps els carrers.
Clar.
I ara, pues, bueno, tot això ha millorat moltíssim, molt, molt, molt.
Ara hi ha molts convenis, no?, amb ajuntaments que se deixen el camp de futbol o alguna esplanada, no?, per a fer aquests aterratges.
Sí, a base d'anys i d'anar als llocs, el que fem és fer educació, vale? Educació de dir, arriba l'helicòpter, tema seguretat, i cada cop més la gent està més involucrada, vale? Saben que el servei d'helicòpter és molt ràpid, molt eficient, i el que busquen és que pugui aterrar el poble. S'està buscant camps de futbol, s'està buscant que aquest cap de futbol la porta estigui oberta per poder baixar, després amb la policia local o un senyor que passa amb un cotxe a terres i nosaltres pugem amb ell fins al domicili, i seria molt d'agrair que cada cop tinguéssim més llocs preparats per l'aterratge de l'helicòpter, perquè és primordial, perquè a vegades et diuen la carrer major número 5 i nosaltres no podem aterrar al carrer major número 5, ens hem de desplaçar fins allí.
Alguna anècdota també per afegir és que en algun servei ens han deixat una carretera o algun carrer i nosaltres hem parat algun vehicle perquè no es portin als domicilis. Sí. O sigui, la gent normalment te mira amb una cara així, però bueno, cada vegada també sabem una miqueteta més com funcionem.
I la gent també, pel que dieu, no? Està una mica conscienciada també, no?
La gent en general és molt amable.
Cada cop més, també va haver una anècdota, que clar, a l'estiu les platges estan plenes de gent, de tovalloles i sombrilles, i la gent no sap el que li està passant al senyor a 10 metres. Hi havia una aturada i clar, va aterrar l'helicòpter i què va passar? La gent tampoc no està informada, miren l'helicòpter, però va ser que van començar a saltar sombrilles, tovalloles, però cada vegada més senten que va aterrar l'helicòpter i la gent ja s'està apartant.
Això me va molt bé per aquesta pregunta que també volíem treure sobre la taula. Què ha de tenir en compte, què ha de saber la gent, com ho ha de fer quan veu un helicòpter i veuen que va aterrar i on estan? Què han de fer?
Primer que tot, no aproximar-se a l'helicòpter, perquè l'helicòpter està aterrant i té un rotor que està donant 1000 voltes i no es veu. I què passa? La gent s'impacta que està arribant un helicòpter i la gent s'aproxima. Mai aproximar-te fins que l'helicòpter està parat del totalment. Hi ha uns 500 metres apartat.
Vale. Pensa que nosaltres a l'aterratge, no? Abans d'anar al servei, tot aquest tema de la seguretat de la màquina i la seguretat de la gent que s'apropa, per nosaltres és el primer que hem de fer. Inclús abans d'anar a l'urgència, primer de tot és que ningú es faci mal i que tothom estiguéssim segurs.
Sí, amb aquest tema de la seguretat veureu que arriba a terra l'helicòpter i baixem el copilot, el metge i l'infermera i estem plantats literalment esperant a que pari el rotor o que ens doni permís el pilot per poder marxar. I el que estem fent és seguretat, perquè ningú s'aproximi a la màquina. I això també cada vegada ho anem a explicar més, perquè diuen, claro, hi ha una urgència i no marxin corrents. Si és un lloc que no està en tota la seguretat, ens tenim que esperar.
La prioritat és aquesta.
L'autoprotecció és molt important.
I això al començament xocava de que veure parat el metge i l'infermera que no sortiguéssim. Segons a quins llocs que no hi ha perill, nosaltres marxem cap a l'urgència.
I corrent ràpid, ja us he vist moltes vegades. Que darrere de meva casa et derreu moltes vegades. Bé, doncs, Pilar i Montse, ha estat un autèntic plaer, de veritat, tenir-vos aquí a la ràdio en aquest primer temps d'infermeria, aquest espai de col·laboració mensual, aprofitant que al maig hi ha el Congrés Internacional d'Infermeria a Barcelona i ens trobem d'aquí un mes coneixent més àmbits on actua la infermeria. Gràcies a les dues, de veritat.
Moltes gràcies a tu.
Fins la propera.
I molts records als nostres companys de l'helicòpter. Són uns grans professionals tots, eh?
I tant, que ens saludem a tots. Gràcies.
Vinga.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.